Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir vam entrevistar en aquest mateix programa en Joan Aladit. El senyor Aladit és regidor a l'Ajuntament de Torroella i membre de la penya Sant Marcos que organitza el correbou de la localitat. Més enllà de les diverses opinions sobre la idoneïtat de fer el correbou, i aquí cal recordar que el ple va aprovar una moció que declara Torroella lliure de correbous, el senyor Aladit va fer un parell d'afirmacions que m'atreviria a dir poc meditades. En un moment de l'entrevista va afirmar que els animals no pateixen. De fet, va dir que les vaquetes són esportistes, obviant que el que es qüestiona no és, si els animals estan en forma o no, sinó que es planteja el debat moral de fer un espectacle en el que se sotmet els estrès a animals i a d'altres patiments. Però més enllà d'aquesta, el regidor torroellenc va deixar anar una frase com qui no vol la cosa. Escoltem-la.
Però també li podria dir que actualment aquest altar de l'UPT és fòbia amb un col·lectiu que és andalús.
Vostè està acusant l'alcalde de Torroella de tenir mania al col·lectiu de gent vinguda d'Andalusia?
És molt probable.
L'alcalde de Torroella té fòbia als andalusos, va dir. Aquesta acusació em sembla tan greu com greu em semblaria que fos certa i planteja la discriminació d'una entitat pel seu origen andalús. De ser certa, la suposada andalofòbia de l'alcalde estaria al mateix nivell que la discriminació per sexe, raça, gènere o qualsevol altre tipus. I és per aquest motiu que em sembla gravíssim acusar un alcalde escollit democràticament en un ple municipal d'aquesta manera. He de dir també que em sembla que el tema de les vaquetes ha generat episodis de tensió que han fet perdre les formes a més d'un i més de dos, i estic convençut que l'argument que planteja el senyor Aladit no és altre que el de... Escolteu, això de les vaquetes se n'ha anat de mare, al final no n'hi ha per tant, i això és un poble petit, i per tant aquest nivell de debat ens va una mica gros a tots plegats. I per aquest mateix motiu, plantejo la necessitat de ser tots plegats una mica més responsables. Els temps canvien, les tradicions evolucionen, i és probable que aquest tipus de costums tan arrelades fa uns anys cada vegada tinguin menys sentit. Però per aquest mateix motiu també han canviat les maneres de fer política i cal adaptar el que es diu, i sobretot com es diu, a aquests nous temps. Perquè al final, com acabo de dir, Torroella no deixa de ser un poble i els pobles tothom es coneix. I deixar anar per la ràdio que l'alcalde té fòbia als andalusos sense que això sigui demostrable em sembla que queda molt fora de les normes bàsiques de convivència. Són les 8 del matí i 3 minuts. Transmet el Supermatí. Esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I també amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui un dia que es desperta amb algunes boires, intervals de núvols prims costaners, però que amb el pas de les hores donaran lloc a un ambient assolellat. Temperatures que es mouran entre els 22 i els 6 graus. I els propers dies, situació força tranquil·la, amb augment de temperatures i força sol.
Gràcies, Martí. Doncs en aquest moment, si parlem de temperatures, ens hem de referir a la temperatura que tenim a casa nostra. Tenim 6 graus positius que podem trobar a Torroella, a Santa Cristina d'Aro, a Parlavà, els trobem a la Bisbal, els trobem a Monells, els trobem a Platja d'Aro, els trobem a Palafrugell, els trobem a Sant Feliu de Guíxols. 6 graus positius, dèiem, en aquest dijous. Avui és 9 de març del 2017. Comencem! I, com sempre, comencem amb el repàs informatiu del dia. Repàs informatiu que comença, com cada dia, amb una mirada a les notícies més pròximes, les de casa nostra.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El govern de Torroella ha decidit a prohibir els correbous malgrat el pols de la penya Sant Marcos, Toni Sellas.
Bon dia. Nova polèmica pels correbous a Torroella de Montgrí. El regidor del PDECat, Joan Aladit, acusa l'alcalde del municipi, Josep Maria Rufí, d'Esquerra, d'anar en contra dels ciutadans provinents d'Andalusia.
Aladit, que és membre de la penya taurina de Sant Marcos, ha fet aquestes declaracions en una entrevista vista al Supermatí de Ràdio Capital.
Però també li podria dir que actualment aquest alcalde de l'UPT és fòbia amb un col·lectiu que és andalús.
Vostè està acusant l'alcalde de Torroella de tenir mania al col·lectiu de gent vinguda d'Andalusia?
És molt probable.
L'origen d'aquestes declaracions el trobem a la polèmica que afronta el govern del municipi amb la penya Sant Marcos encarregada d'organitzar els correbous. El ple municipal va aprovar en una sessió tensa declarar Torroella vila lliure de correbous. Ara el Parlament de Catalunya ha decidit mantenir Torroella a la llista de pobles que poden celebrar aquesta activitat per la divisió interna dins del grup parlamentari de Junts pel Sí.
L'alcalde Josep Maria Rufí no ha volgut respondre a les declaracions de l'edit que ha qualificat d'incendiàries. El govern municipal confia que finalment el Parlament exclogui Torroella de la llista de municipis amb correbous.
L'alcalde reclama el mateix tracte que altres municipis esborrats de la llista.
L'Ajuntament no contempla altra possibilitat que el ple del Parlament de Catalunya doni el mateix tracte a Torroella de Montgrí que a Olot i a Roses per la mateixa casuística. Entenc que el Parlament prendrà, en aquest cas el ple, un cop passada la comissió, prendrà l'acord de treure de l'annex de la llei Torroella de Montgrí. Vull entendre que la qüestió no és de si l'alcalde és de Convergència o és d'Esquerra, sinó que estem parlant d'una moció aprovada que demanem que el Parlament es tregui l'annex de la llei.
Amb tot, la penya Sant Marcos assegura que aquest any té la intenció de tornar a organitzar el correbou.
Les 8 i 6 minuts, el grup Salvem Solius presentarà un contenciós administratiu contra l'Ajuntament per la macrogranja amb capacitat per més de 80.000 pollastres.
La plataforma ha anunciat que interposarà un recurs contenciós administratiu per irregularitats en la tramitació i per la inadequació del projecte. A més, com a acció de protesta, ha enviat cartes d'agraïment carregades d'ironia als regidors, en què de forma sarcàstica descriu les possibles conseqüències sobre el territori. Tal com vam explicar a Ràdio Capital, a finals de gener el consistori va donar llum verda al projecte. Ara els propietaris ja tenen els permisos. Salvem Solius afirma que en la tramitació hi ha hagut mancances i que els promotors han anat corregint aspectes del projecte a mesura que s'han presentat les al·legacions.
Posa com a exemple que inicialment no es preveia que els femers fossin coberts sinó a l'aire lliure, amb risc de contaminació en cas de pluja. També denuncia que l'enginyer que va redactar l'informe ambiental per als promotors no tenia titulació com a tècnic ambiental i que no es recollien les actuacions en cas d'emergència. El consistori recorda que tots els informes són favorables i que s'han fet tots els passos que calia seguir en la tramitació. El projecte va començar a tramitar-se ara fa 4 anys i ha generat una forta oposició per part d'entitats ecologistes i veïns de la zona que han alertat de l'impacte ambiental i econòmic que comportarà aquesta granja de grans dimensions en un paratge com Solius.
Són les 8 del matí i 7 minuts. El volum de propostes obliga a modificar els terminis dels pressupostos participatius de Begur.
Els veïns de Begur han presentat 65 projectes d'inversió en els primers pressupostos participatius del municipi. Els comptes tenen una partida de 100.000 euros prevista per aquest capítol. Davant l'allau de projectes, el govern begurenc ha decidit modificar els terminis marcats inicialment perquè la comissió tècnica tingui prou temps per valorar-ne la viabilitat. En un principi, l'estudi de viabilitat havia d'estar enllestit el 3 de març, però l'allau de propostes ha desbordat les previsions i ha fet necessari ampliar el termini. El govern municipal admet que s'ha vist desbordat. L'anàlisi dels tècnics determinarà quins projectes s'admeten i quins no.
A partir d'aquí començarà la tercera fase del procés en què es podran votar les propostes admeses. Els veïns les podran consultar a la sala d'exposicions de les escoles velles, on quedaran exposades. Els projectes no podien superar els 20.000 euros i l'Ajuntament ja ha dit que algun dels que tiraran endavant es farà esclanyar. Podran votar els veïns majors de 16 anys empadronats al municipi. El termini serà de 2 setmanes. S'haurà de votar presencialment a l'Ajuntament i caldrà presentar el DNI. Es podrà votar 3 propostes.
S'entrega a comissaria un dels responsables de la macroplantació de marihuana en dues naus de Volpellac.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels responsables de la macroplantació de marihuana localitzada en dues naus del polígon de Volpellac. L'home s'ha entregat ell mateix a la comissaria de la Bisbal. Es tracta d'un figuerenc de 53 anys a qui ja li consten antecedents per delictes relacionats amb la droga.
La plantació que la policia va desmantellar la formaven més de 4.400 plantes que creixien a l'interior de dues naus que tenien la llum punxada. Al lloc, els Mossos d'Esquadra també van trobar-hi fins a 40 quilos de cabdells de marihuana preparats per distribuir al mercat negre. A més, la policia va comissar centenars d'aparells que formaven part de tota la infraestructura necessària per afavorir el creixement de la droga. Els Mossos mantenen la investigació oberta i no descarten més detencions.
Són les 8 i 9 minuts.
Supermatí!
La biblioteca de Calonja posa el focus focus en la sardana i en la cobla.
La Biblioteca Pere Caner de Calonge presenta un centre d'interès dedicat a la sardana i la cobla. És el primer espai de les biblioteques de Catalunya dedicat a aquesta temàtica i conservarà uns 800 documents. La presentació es farà aquest divendres a la mateixa biblioteca.
Entre els documents hi ha una quarantena de partitures d'autors calongins, més de 60 volums de llibres relacionats amb formacions musicals, biografies, metodologia i tractats d'orquestració, a més d'una vuitantena de discs de clàssics de la cobla. El centre d'interès també recull gairebé tots els exemplars de la revista Som, dedicada a la cultura popular. Se n'ha fet un buidat dels articles vinculats a la sardana i a la cobla.
Això és tot per ara. Tornem amb la informació més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 10 minuts de les 8 del matí. I seguim el supermatí d'avui. Veurem, aviam, si acabem amb la veu, si acabem amb veu o no. Les 8 i 10, temps per repassar la resta de notícies de Catalunya, Espanya i el món, com cada dia amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Les revelacions del judici pel cas Palau apunten directament a Convergència, Dani.
Bon dia, l'exdirector del Palau de la Música, Fèlix Millet, ha reconegut que va carregar els fons del Palau el cost de viatges particulars i també les despeses dels casaments de les filles, que es van celebrar al mateix Palau. L'acusat les ha justificat amb l'argument que van servir per fer publicitat del Palau. El fiscal li ha recordat que van costar més de 160.000 euros. A continuació ha detallat la part més interessant del que portem de judici. Ha detallat les donacions que feia l'empresa Ferrovial al Palau a canvi que després el govern de la Generalitat, controlat per Convergència, li adjudiqués obra pública. Aquests diners, ha dit Millet, es canalitzaven a través de la Fundació Trias Fargas, lligada a Convergència Democràtica. D'aquesta manera, Millet estava reconeixent el 3%, el famós 3% que afecta Convergència.
Les 8 del matí i 11 minuts, el preu dels pisos puja un 7,5% a Catalunya.
Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És el tercer any consecutiu en què el preu de la vivenda puja. Es tracta del segon increment més fort des de 2007 i el més important en el conjunt de l'Estat per darrere de Madrid. Tot i això, el cost dels pisos encara està un 39% per sota dels màxims d'abans de la crisi.
Un jutge de menors recomana que Espanya recuperi l'Emili.
El jutge de menors de Granada, Emilio Calatayud, ha recomanat que Espanya recuperi el servei militar obligatori tal i com ho faran a Suècia. A través d'una entrada al seu blog en dona detalls. Calatayud recorda que el país nòrdic és un dels més avançats del món i que recuperar l'Emili suposa per als joves suecs aprendre disciplina i autoritat, que no són mai mala cosa, diu. El jutge creu que Espanya caldria prendre en nota.
Sí, home, i tant, segurament. Segurament Espanya era també un dels països més avançats del món quan, a l'hora de plantejar el servei militar, deien entren nens i surten dones i homes. Aviam, un moment. Deia la frase, entren nens i surten homes. Un nen agafa 10.000 euros de casa seva i els reparteix a la classe.
Un alumne de 5è de l'escola Montbui, a Caldes, va començar a repartir bitllets de 100 euros entre els seus companys. El nen va arribar a repartir més de 10.000 euros. Els diners els havia agafat de casa seva. Segons han explicat els pares del nen, els diners eren uns estalvis que la seva àvia tenia a casa per comprar un dispositiu sanitari. Evidentment, de seguida s'han bolcat per recuperar els diners, han parlat amb les famílies dels amics i han enviat un missatge a través de les xarxes socials demanant màxima empatia i col·laboració. Tot i que han recuperat gran part dels 10.000 euros, en algun cas els diners ja s'havien gastat.
Les 8 i 13, 125 alumnes de Sant Cugat afectats per un brot de gastroenteritis.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga un cas de gastroenteritis que afecta una escola de Sant Cugat del Vallès. S'hi han detectat fins a 125 alumnes infectats pel que podria ser presumptament una toxicoinfecció alimentària. Els afectats són de tots els nivells educatius, tant de primària com de secundària, i es van començar a trobar malament dimarts a la tarda. No hi ha cap alumne ingressat i l'evolució de tots és favorable.
I acabem, detingut un agent d'assegurances per estafar més de 100.000 euros.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un agent d'assegurances al Baix Llobregat per haver estafat més de 100.000 euros a gairebé 200 persones. L'home de 43 anys i veí de Castellbisbal oferia descomptes en l'import de la pòlissa als clients si la pagaven en metàl·lic. Quan cobrava els diners, donava d'alta l'assegurança i entregava el rebut als clients, però immediatament després la cancel·lava. D'aquesta manera, els clients no estaven coberts en cas de sinistre, mentre que ella es quedava els diners. L'estafa quedava inadvertida, ja que la immensa majoria dels assegurats no feien ús de la seva pòlissa.
Gràcies, Dani Cortés. És gairebé un quart de nou del matí. Falten segons per arribar-hi. I recordeu, com sempre, que tota l'actualitat de l'Empordà la podeu trobar al portal de notícies radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart de nou, anem a l'agenda. I cada dia, precisament de dilluns a divendres, a casa nostra hi passen moltes coses que repassem amb en David Parreño.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
A Santa Cristina d'Aro, per exemple, hi ha una xerrada contra la islamofòbia.
Santa Cristina posa avui el focus en la islamofòbia de gènere, amb una xerrada a les 6 de la tarda. A càrrec de la Karima Boulahri parlarà sobre el vel i casos de discriminació cap a la dona musulmana a Catalunya. En un altre municipi, a Sant Feliu, l'escriptora Najat El Hajmi també impartirà una xerrada sobre feminisme avui a les 6 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic Vilartaga.
Seguim, hi ha una excursió d'Ullà al Teatre de Girona.
A Ullà avui surten per anar al Teatre Municipal de Girona per veure l'obra La Julieta, que dirigeix Oriol Brogi i Joan Arquer. És una obra que vol acostar als més petits al clàssic de Shakespeare, interpretat per l'actriu Rosa Gàmiz.
I acabem, ho fem amb una activitat infantil que es fa a l'Estartit.
A les 6 de la tarda trobareu un taller de manualitats a la Biblioteca Municipal de l'Estartit. Cal inscriure-s'hi prèviament a la mateixa biblioteca.
Gràcies, David Parreño, pel resum de les activitats culturals lúdiques festives més destacades del dia d'avui. És un quart i dos minuts de 9 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí, ara passen 3 minuts d'un quart de 9. Mercè Pallí, bon dia.
Bon dia, bon dia.
La Mercè Pallí és la directora de l'Escola Institut de Verges i volem parlar amb ella al voltant de la notícia que coneixíem ara fa just un parell de dies, que deia que els alumnes, alguns alumnes d'aquest Institut de Verges han guanyat la final estatal de robòtica BECS. Abans de parlar amb ella, però, fem una radiografia amb en David Parreño. David.
L'equip Innovat Virgins, integrat per 5 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Francesc Cambó de Verges, ha guanyat la final estatal de robòtica BECS Robotic Competition, celebrada a Terrassa. És una competició de robòtica educativa d'àmbit internacional. Això els dona el dret a participar a la final mundial del certamen, que es farà a l'abril a la ciutat de Kentucky, als Estats Units.
Mercè, d'entrada, felicitats per molts anys.
Gràcies, moltes gràcies.
Escolta, en quin moment a l'Institut de Verges s'hi fan classes de robòtica?
Bé, les classes de robòtica es fan com un extraescolar, pagades per l'AMPA, des de fa ja, ja és una tradició d'una colla d'anys, i bé, tots aquesta mainada, tots aquests nois i els seus professors, doncs, estan treballant amb tot això des de fa molt de temps, des de fa molt de temps i amb molt d'esforç.
I com en quin moment també decidiu presentar-vos a aquest tipus de concursos? Per, no sé d'on surt la iniciativa, com els descobriu?
Mira, ara, si de cas, per contestar tot això, els tinc aquí amb mi, estan tots els alumnes aquí amb mi, clar, igual que els tens, i seran ells que us aniran contestant.
Doncs vinga, el que sí que us demaneu és que ens digueu com us dieu, perquè no us tenim a tots controlats.
Molt bé, ells us ho aniran dient,
Molt bé. Vinga.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, com et dius tu?
Jo sóc en Roger.
Molt bé. Tu quants anys tens, Roger?
Jo en tinc 15. Bueno, tots tenim 15 anys.
Escolta, explica'm una mica quin és el projecte que heu presentat en aquest concurs i en què consisteix.
Doncs, bueno, tractava de fer un robot que tingués unes certes característiques per poder, bueno, en un camp, doncs, travessar i tirar les estrelles en l'altra part, tant com l'altre robot pogués ser el mateix que tu, i va competir-ho allà.
Molt bé. I vaja, era dura la competència d'aquest concurs?
Bueno, sí, va ser una mica... Vam haver de posar-hi esforç i lluitar per tal de poder aconseguir aquest títol, que tots n'estem molt orgullosos perquè portem ja 3 anys intentant-ho i, clar, bueno, finalment ho hem aconseguit i estem supercontents i superemocionats.
Escolta, a tu d'on et ve aquesta afició, aquestes ganes per la robòtica?
Doncs ja fa uns anys que ho feia, fins i tot a 6è de primària vaig començar, i després aquí a l'institut ens van presentar aquesta optativa, bueno, aquesta extraescolar, perquè és fora d'horaris escolars, i doncs mira, a mi em va interessar molt i m'hi vaig apuntar com amb els meus companys, i a partir d'aquí vam començar els projectes.
Escolta, explica'm algunes de les peces bàsiques d'un robot, perquè això de la robòtica, clar, pels que no en tenim ni idea, ho associem a veure una pel·lícula, un robot que camina amb dues cames i que intenta fer la feina d'un humà, això, o jo què sé, o que un robot es desmadra i intenta directament aniquilar la raça humana. Portem-ho al terreny de la realitat. Com és un robot dels que funcionen actualment?
Mira, et passo l'Àlic, un altre meu company que és expert en disseny i totes aquestes coses, i t'ho explicarà molt bé.
Vinga, som-hi, doncs.
Hola, bon dia.
Hola, Àlic, què tal?
Molt bé.
Digues.
El que consistiria el nostre robot, o el que s'assemblaria més aviat al nostre robot, és una caixa amb 4 rodes i un braç que té molta mobilitat i té molta força i una caixa octagonal que amb rodes a les cantonades, sí. I bàsicament això. I després un braç a sobre que serveix per agafar.
I escolta, i això es controla via remota, per radiofreqüència, amb un cable, amb un ordinador, amb un software, o és autocontrolat?
No, es pot autocontrolar, però tenim un mando que a distància podem controlar el robot, i la competició, els 15 primers segons, es basen en això, i la resta ho fas amb el mando.
No sé si n'estàs al cas, la Unió Europea va plantejar fa uns dies que, com que els robots a llarg termini podrien treure llocs de feina, plantejaven que haguessin de pagar seguretat social quan els robots comencessin a fer feines que fan els humans. Això se t'escapa, eh?
Torno-te a Sant Roger, d'acord?
Ah, molt bé.
Que he sentit que deies això de treure feina i no n'estic totalment d'acord, perquè un robot necessita necessita persones per ser muntat, per ser dissenyat, per ser pensat, per ser programat, i a vegades necessita més persones.
De moment
no es veu altra cosa, sinó que jo crec que de moment això va per molt bon camí, i que, bueno, treus molts bons ingressos.
Tu saps que hi han... Ara, no vull entrar a debatre sobre el paper dels robots versus els humans, però hi han estudis, hi han grans especialistes en la matèria que afirmen que en un període màxim de 20 anys al món es podrien perdre 1.000 milions de llocs de feina que podrien passar a fer robots. Sense anar més lluny, ara ja hi ha màquines que construeixen cases des dels fonaments fins a la teulada sense la necessitat que hi intervingui ni un sol paleta. Hi ha també, per exemple, impressores 3D, que no deixen de ser robots, en certa manera, també, que construeixen cases, impressores gegants que construeixen cases. Vull dir que el paper de la robòtica, que és veritat que ara per ara el controlem els humans, vaja, s'haurà de controlar des de l'inici, bueno, perquè realment no posi en risc. El que és probable és que ni tu ni jo segurament veiem això, aquestes coses de les que es parla, però aquest risc, ara per ara, s'està especulant que aquest risc és real i que aquest risc hi és. I a mi em va fer gràcia la notícia, m'estava imaginant un robot anant a fitxar la Seguretat Social, donant-se d'alta i rebent una vida laboral com rebem les persones que treballem. Però vaja, no volia portar la conversa cap aquí. Escolta, us n'aneu a Kentucky a fer aquest certamen, aquesta fira, què és això?
Doncs mira, te'ho passo a l'Albert, que t'ho explicarà molt.
Vinga, passa'm l'Albert. Perdona, quants sou? Per tenir controlades quantes persones hem de saludar al mateix temps.
Som 5.
Molt bé.
Aquí som 4, perquè el nostre company no ha pogut assistir, que és en Jaume.
Vaja.
Però, perquè és d'un altre institut, l'Institut de la Bisbal, i nosaltres estem a l'Institut de Verges, i com que estem en horari escolar, doncs...
Val, sí, clar, deu ser clar, Sant Jaume.
Sí. Hola, bones.
Hola, Albert, bon dia.
Bon dia.
Deia, escolta, Kentucky, jo no sabria ni ubicar-ho en el mapa on està Kentucky, i vosaltres hi aneu a fer una fira mundial de robòtica.
Sí, bé, Kentucky està al centre-est d'Amèrica, i és petit comparat amb altres estats, però ja ho tenim localitzat.
Molt bé, i escolta, i a Kentucky què hi presentareu? Hi presenteu el mateix que heu, amb el que heu guanyat aquí o no? O hi presenteu un altre projecte?
Sí, presentem el mateix robot, però amb altres millores, ja que hem vist alguns errors, alta competició aquí a Terrassa, i bé, amb millores.
Mm-hmm. Quines millores són?
Bé, això no es pot dir.
Ah, no es pot dir. Ah, vale, perdó, clar. Si és veritat que probablement a Kentucky ens estiguin escoltant i estiguin pillant aquí la cosa.
Falta que s'hagi en català.
Sí, exacte. Home, i tant, segurament. Escolta, i a Kentucky, bé, no sé quanta gent s'hi presenta en aquesta fira i quin és, diguem-ne, quin és el nivell de competició?
Són 350 equips, un de cada país de fora Amèrica i després dos per estat d'Amèrica. Molts.
Escolta, t'imagines que jo ara t'he dit, jo no sabria ubicar Kentucky al mapa. T'imagines que per lo que sigui aneu a Kentucky i guanyeu? T'imagines la cara de més d'un i més de dos nord-americans intentant ubicar Verges?
Bé, això...
Com expliques això? És a dir, no, és com Virgínia, però en petit.
En petit, sí.
Bé, els hi podeu explicar a Lluís Llach i no sé què, segur que els hi sona,
sí,
també.
Sí,
Escolta, Albert, i a l'hora de plantejar el vostre projecte o a l'hora d'apuntar-vos en aquest taller de robòtica, hi ha alguna fita que us hagueu marcat? És a dir, què us agradaria, on us agradaria arribar en el camp de la robòtica?
Bé, allà on es pugui. Sí.
Vull dir, us imagineu, per exemple, us imagineu muntant una empresa dedicada a la tecnologia i a la robòtica aquí al mig de l'Empordà?
Home, potser sí.
No m'enganyi, segur que més d'un i més de dos somieu anar-vos a Silicon Valley, eh?
Sí, això sí, però més enllà encara no hi pensem. Ara estem en el present, perquè necessitem diners, perquè necessitem sponsoritzar-nos, perquè anar a Kentucky són uns quants diners i primer ens hem de centrar en això, perquè estem buscant sponsors, ara farem una pàgina web i amb tot això necessitem, doncs, acabar de polir coses. Doncs...
I ara amb això de la pàgina web us explicarà un altre company, l'Andreu.
L'Andreu, però escolta, no m'havies dit que éreu 5? I que em faltava un. Vinga, passa'm l'Andreu.
Sí. Hola.
Hola, Andreu, què dius?
Hola, aquest cap de setmana iniciarem una web.
Sí.
Parlant sobre això d'anar als Estats Units i buscant sponsors.
Mm-hmm. Quin termini teniu per aconseguir els cèntims per anar cap allà?
Comerç.
Com? Comerç? Què vol dir comerç? No, quin termini? Fins quan de temps teniu per recollir els cèntims?
Fins aquí menys d'un mes.
Fins aquí menys d'un mes. Escolta, jo ja us avanço ara. Envieu-nos per correu electrònic la informació del que necessiteu i des de Ràdio Capital us donarem un cop de mà fent... no us donarem diners perquè nosaltres no tenim cèntims, perquè som una ràdio sense ànim de lucre i per tant no tenim un duro, però el que sí que farem serà intentar donar-vos un cop de mà fent promoció o fent publicitat d'aquesta recollida de pasta.
Val.
O sigui, envieu-nos aquest correu electrònic a l'adreça info@radiocapital.cat i farem una falca que l'anirem passant durant els dies a veure si aconseguiu. Quants diners necessiteu?
8.000 euros.
Això és la xocolata al lloro, home. I què fareu? Us heu plantejat fer un crowdfunding d'aquests a Verkami, per exemple?
Sí.
Molt bé. Ja el teniu en marxa?
Vale. Ara sí, posarem un al profe, val?
Ah, vinga, passa'm a la profe. Una multientrevista. Hola. Això. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Soc en Dani, soc un dels entrenadors, juntament amb en Ferran.
Molt bé.
I bueno, explicar-vos una miqueta això del crowdfunding, no? Tenim previst obrir-lo cada setmana, perquè hem de lligar quatre cosetes.
D'acord.
I ho farem de manera que tothom pugui col·laborar. A partir de 5 euros en amunt, amb petites recompenses, i intentarem, pues, costar-nos al màxim els 8.500 euros que costa el viatge. Perquè, clar, les famílies d'aquests nanos... potser no poden pagar
8.500 euros. Està claríssim. I encara ho trobo poc, perquè enviar 5 nanos més, suposo que hi haurà algun tutor, professor, o tu mateix, per exemple, enviar-vos allà baix, i per 8.500 euros ja ho trobo molt ajustat. Escolta, fa un moment li deia en Dani, crec que era, envieu-nos la informació d'això al nostre correu electrònic, que farem una falca per, entre la mesura de les nostres possibilitats, donar-vos un cop de mà a través de la ràdio i a través del nostre web i de les xarxes.
T'ho agraïm de veritat. Us avancem el domini, que serà caminacantaki.cat.
Uh-huh.
I a partir d'aquest cap de setmana intentarem ja tenir tota la web llesta i tot en marxa. Val?
Molt bé.
Jo, si vols, ara et passo amb en Ferran, que ha viscut tot el procés de creació d'aquest robot des del setembre fins ara.
Vinga.
I que ha estat 4 mesos barallant-se amb ells. Vinga, te'l passo.
Passa'm en Ferran, doncs.
Bones.
Hola, Ferran, bon, què tal?
Bé.
Escolta, doncs, la idea de fer aquesta caixa que faci aquesta acció, això, no sé, d'on surt l'estímul per agafar aquests nanos i posar-los a treballar en aquest projecte?
Bé, primer de tot, fa 3 anys que estan treballant amb aquest material, que és el Vex Robotics.
Uh-huh.
Llavors, a mesura d'aquests anys, han anat evolucionant molt el que és el muntatge del robot i el seu disseny. L'any passat van fer un disseny similar que era el inici de curs, que era una base quadrada, però clar, a l'hora per moure's a la pista era més difícil de controlar.
Uh-huh.
A part de que a la pista, sembla que algun quedant 15 segons, el robot es podia penjar en un tub. El fet de penjar-se els donava molts de punts.
Què vol dir, es podia penjar en un tub? No ho entenc.
Amb una farola.
Ah, vale.
Sí, la pista, a part de tirar estrelles i cubs d'una tros de la pista a l'altra,
sí.
hi havia una farola, un tub, on el robot s'hi podia agafar. Val. I penjar-se.
En vertical, per entendre'ns.
Exacte.
Uh-huh.
Això els hi sumava l'equivalent a 4 estrelles en màxima puntuació. I per fer-ho, tenien que tindre un disseny en forma octogonal, ja que estava en una cantonada de la pista.
Clar.
Llavors, a l'hora també de pilotar i dissenyar el robot, una base octogonal era molt més fàcil.
Clar.
Bueno, van començar a treballar amb aquest robot a l'octubre. La base octogonal i tot aquest disseny final no va sortir fins ben bé una setmana que vam fer de campus de Nadal, que va ser tot quan va evolucionar el robot. O sigui, aquests nanos han estat construint, des que han començat el curs d'octubre fins a dia d'avui, un total de 5 robots diferents, provant diferents metodologies per resoldre la pista, fins a arribar on han arribat ara.
Mm-hmm. Escolta, tu quants anys tens?
Jo en tinc 25.
Clar, encara ets molt jove, però anava a dir, quan fa molts anys, quan érem més joves, per exemple a Pals, ens trobàvem, per passar l'estona, ens trobàvem allà a la pool dels skates, o anàvem a darrere el pavelló a fer el burro, i clar, la cosa ha canviat tant com que ara els nanos es troben per fabricar robots.
Bueno, sí, en el cas d'aquests nanos, sí. Sí.
Escolta, hi ha quanta gent forma part d'aquests cursos de robòtica a Verges?
Aproximadament uns 30.
a mi em sembla molta gent, no? Tenint en compte, Verges és un poble petit, al final té, no sé si arriba a 1.000 habitants, però i em sembla molta gent per un poble tan petit.
Tema poble, això si vols t'ho poden explicar més als nanos, perquè tant en Dani com jo o l'entrenador som de Girona, llavors mira, et passo amb la Mercè.
Vinga, va.
Hola, torno a ser jo, la Mercè.
Mercè, bon dia. Escolta,
bon dia. Saps què passa? Que nosaltres som Verges, sí que és un poble, però tenim molts pobles dels voltants que venen al nostre institut escola, saps?
Sí, home, esclar, i tant, i tant.
Exactament, i això fa doncs, que també hi hagi molta més mainada.
Tot i així, em sorprèn molt, 30 alumnes fent, em sorprèn en positiu, òbviament, 30 sí, alumnes sí. Fent tallers de robòtica i que acabin guanyant una final estatal i se'n vagin als Estats Units a competir amb equips de la resta del món, em sembla fantàstic. Sí. Bé, no sé si hi ha alguna cosa que vulgueu afegir al respecte.
A veure, ara me'ls miro a tots i a veure, algú? Vinga, Roger, en Roger està aquí, que té ganes de dir alguna cosa final.
Vinga, va, Roger.
Vinga, en Roger. Vinga, Roger.
No sé,
Roger, tu què hi fas allà?
Jo, bueno, doncs, primer munto el robot.
Tu, jo els animo, no?
No, muntem el robot i després jo era el pilot durant tota la competició.
Molt bé.
Com ja bé t'han explicat uns meus companys, doncs, el primer 15 segons era programat, per tant que jo no feia res amb un mando, és com un comandament de la Play. I l'Albert i en Jaume, els meus dos companys, han fet un programa excel·lent que ens ha permès anar a Kentucky, que bueno, el que feia era tirar algunes estrelles, un cub i aquestes coses, no? Jo la resta doncs, feia això de pilotar el robot i he muntat el robot durant tot l'any. I una cosa que volia afegir era que nosaltres som l'únic robot en tot Espanya que ens penjàvem.
Que us penjàveu?
Sí, exacte.
La cosa de la farola, eh?
Sí, bueno, és com un tubo que està a la cantonada i té com un forat a dalt i el nostre robot té un ganxo, fiques el ganxo dintre i amb els motors i la força del braç doncs s'autopenja.
Clar. Sí, no, ja quan m'explicava ja m'he fet la idea, m'imaginava el braç agafant-se de la mateixa... Un sistema similar, m'imagino, els treballadors que treballen en els pals de la llum, per entendre'ns, que es van agafant amb una cinta i van pujant cap a dalt, bé, potser no els has vist mai, tu, però vaja, m'ho imagino així, en qualsevol cas.
Sí, més o menys, exacte.
Escolta, moltes gràcies i moltes felicitats a tots plegats i que tingueu molta sort amb aquest Verkami, perquè al final 8.000 euros tampoc són tants quartos com perquè, vaja, la gent que ens estigui escoltant ara mateix, a partir d'aquest dissabte entri ràpidament a aquesta web. Recordem la web, com que m'heu dit abans?
Camiakentucky.cat.
Doncs a partir de dissabte entreu en aquest web i, escolta, es poden posar des de 5 euros fins a, si algú que té la butxaca grossa li vol posar els 8.000 directament, doncs escolta,
exacte, millor. Exacte, estaríem molt agraïts.
Sí, i si són 9.000, doncs escolta, viatjaran en primera, tu, que també no està malament.
Exacte.
Que tingueu molta sort a Kentucky i insisteixo, envieu-nos un correu electrònic amb la informació d'això, que en la mesura de les nostres possibilitats en farem difusió, i sobretot que tingueu molta, molta, molta sort en aquesta final als Estats Units.
D'acord, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Adéu,
bon dia. Passen 8 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away.
Aquesta és la cançó més nova de Jamiroquai, que ens ha fet molt feliços el retorn d'aquesta banda de Jason Kay amb un disc que es diu Automaton i que a més ens agrada i que a més ens fa encara més feliços perquè el presentarà en directe aquest proper juliol al Festival Cruïlla de Barcelona. Arbat, això t'agrada a tu o no?
Sí, Jamiroquai sí, està divertit, amb aquell look que té i això, sí, m'agrada.
Aquelles plomes d'índio que porta, que dius també, home, després de 25 anys ja tocaria canviar-les, ni que sigui, però sí, home, sí, una mica marrano. Però
aquesta gent, amb els calés que té, segur que posa una ploma diferent cada dia, home.
Sí, aquest, el cantant aquest, és aficionat als cotxes grossos, als cotxes potents, i aquest es gasta els quartos comprant-se Lamborghinis, Bugattis, Ferraris i tota aquesta carrossada.
Veus que bé? Nosaltres podem ser aficionats, però no ens ho podem comprar.
Bueno, jo aficionat tampoc, Ara, no et nego que m'agradaria, al garatge de casa m'agradaria tenir un Aston Martin DB9, no m'importaria.
A veure, jo em compraria un cinema i així veuria totes les pel·lis, així, a lo bèstia.
Bueno, però això tampoc és tan descabellat,
No, ja ho sé.
Vull dir, al final no necessites una pantalla de cine per tu sol, una pantalla, diguem-ne, de sala de cinema. Són molt grosses perquè acullen a 300 persones, però per veure-les tu, que a més amb lo friki aquest segur que estaria sol veient les pel·lícules.
pot ser.
Amb una pantalla grossa, però no tant, també faries. Escolta...
Sí, però allò, quan més pasta, més gran, tu.
Sí, exacte. Escolta, va, que ahir vas escriure una crítica de Logan i què li passa a Logan? Què et sembla?
A mi em sembla magnífica, em sembla una pel·li molt, molt brillant, està molt bé. Bé, aporta una cosa una mica diferent en el cinema de superherois, que no estem acostumats, i de tant en tant va bé. Ara, que totes fossin així, tampoc,
No,
perquè
llavors
acabaríem tots, acabaríem fatal. Bé. A mi, tal com el que està fent Marvel, Guardianes de la Galàxia o coses d'aquestes, o Civil War, bé, està molt bé. Ara, de tant en tant, una pel·lícula així, bé, també acompanya, no? I, de fet, la pel·lícula és un tour de force interpretatiu que entre el Hugh Jackman i el Patrick Stewart, que són dos actorassos, i aquí sobretot ho demostren en dels seus personatges més icònics, no? Que a vegades no se'ls dona oportunitat en els actors en aquestes pel·lícules de poder demostrar lo bons que són, i en aquesta pel·lícula ho fan, no? I és sensacional. I Hugh Jackman, escolta, jo estic en contra de que retiri, perquè és que sisplau, ho hauria de fer tota la vida lo bé que no aquest
home. Sí, ho fa molt bé, ho fa molt bé. Jo, a mi no em semblava la pel·lícula típica de superherois. De fet, et diria que si s'hagués de presentar un festival seria com el Sundance dels superherois que hauria d'anar,
sí,
a aquesta,
sí,
pel·lícula.
Sí, completament d'acord, és que és això.
Bueno, molt bé, escolta, Logan, doncs perfecte. L'Ignasi Arbat, per cert, que no l'hem presentat, és el director del programa Ningú no és perfecte, que s'emet aquest vespre a Ràdio Capital a partir de les 10, i en el qual avui de què en parlarem, Ignasi?
Doncs avui, mira, pràcticament faran un monogràfic de Logan, perquè és una pel·lícula una mica que s'ho mereix. Parlarem de Lobezno, no només farem així una tertúlia extensa de la pel·lícula, sinó repassarem la trajectòria del personatge en els còmics, les millors històries, aquelles que tothom s'hauria de llegir, tothom hauria de conèixer, i coneixerem també una mica el càsting de la pel·lícula, no tant la Hugh Jackman i el Patrick Stewart, que són els més coneguts, però, per exemple, la nena, la Daphne Kent, descobrirem...
Oh, m'agrada molt a mi aquesta nena,
Sí, doncs saps que és gallega?
És gallega? No sabia.
Sí, bé, la seva mare és gallega, el seu pare és britànic i parla el castellà perfectament. De fet, ella es dobla a si mateixa a la pel·lícula.
Carai.
Sí, i es diu Daphne Kent Fernández. Vull dir que... Déu-n'hi-do.
Molt bé. I, hòstia, circula per Facebook, circula un vídeo d'en Hugh Jackman doblant-se a si mateix en una seqüència, que és bastant curiós, el vídeo aquell.
No, és brutal, aquell vídeo.
Em sembla que també li posa més pac a formatge allà, perquè sap que l'estan gravant.
Pot ser.
Jo he doblat coses i no he vist mai a ningú fotent el paperet d'aquella manera dins l'estudi, però el vídeo és molt guai, sí, està molt bé.
Sí, home, és allò que dius, ostres, aquesta intensitat que li poses, que t'acreus el personatge, no? Que a vegades te pots trobar alguns actors que...
Sí.
Sí, que no s'ho acabin de creure, i ells veu, no? Vull dir, està sensacional en aquest aspecte.
Molt bé, doncs això serà aquest vespre a partir de les 10 i aquest cap de setmana s'estrenen diverses pel·lícules de les quals ara mateix en parlem.
Sí, comencem.
Sí, vinga, tira.
Mira, la més destacada, sense cap mena de dubte, és Kong, l'Isla Calavera, que dius, s'han fet poques pel·lícules de King Kong, doncs n'arriba una nova, que és aquesta, que forma part, bueno, ara comentàvem el tema de Logan, però això dels universos cinematogràfics és una cosa que s'està posant molt.
Ui, et sentim una mica malament, eh?
Sí, jo també una mica, però a veure... Warner Bros. I Legendary... ...que seria un monstre. Vam fer una primera pel·lícula fa uns anys, que va ser Godzilla, del Gareth Edwards. No sé si la vas veure.
Quina? La del 98, pot ser?
No, més recent.
Ah, més recent, doncs llavors segur que no. Jo em vaig quedar amb el 98.
Bé, doncs aquesta pel·lícula va ser bastant fallida, la veritat. No va acabar de funcionar, eh? Però bé, un cop presentat aquest Godzilla, tocava presentar el King Kong, perquè el projecte és d'aquí un parell d'anys fer una pel·lícula de Godzilla contra King Kong, val?
Carai, tu que rebassat.
Sí, sí. Bé, en tot cas, ara estrenem aquesta Kong, la Isla Calavera, que ens presenta el personatge, i... el repartiment que hi ha és d'autèntic luxe. Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, que aquest s'apunta a qualsevol de les pel·lícules que hi hagi en cartellera, John Goodman, sí, Brie Larson, Toby Kebbell i John C. Reilly. I un repartiment bastant atractiu.
Molt bé. És que et sento així estrany, eh? Però bueno,
tira.
No, ens hem sentint, però vaja, una mica com el cul.
Bé, miro de moure'm una mica, però a veure si sóc jo. En fi, m'he mogut, a veure si ara se'm sent una mica millor.
Vinga.
La pel·lícula, doncs res, és un grup d'exploració que arriba a una illa i en aquesta illa desconeguda del Pacífic es trobaran només el King Kong, si hi haurà algun monstre d'aquests coneguts, eh?
Molt bé. Monstre conegut en una illa deserta. I què passa allà?
Ja et pots imaginar que no passarà gaire res, o sigui, monstres lluitant contra monstres, monstres intentant-se menjar homes, helicòpters que volaran... Bé, no sé, ha tingut bona crítica, la pel·lícula.
Però i al final es casen o no?
Bueno, això potser per la seqüela, no?
Exacte, sí. Molt bé, doncs va, què més tenim?
Vinga, anem per una altra, que és una cosa bastant curiosa, que és El Fundador, que és una pel·lícula que ens narra els orígens de la franquícia de McDonald's. No sabem, no?, com va arribar
sí,
això
a... Però no ha existit i... sempre, això?
No, doncs es veu que no ha existit sempre. Això, doncs, va haver-hi un senyor que un dia va anar allà als Estats Units en un restaurant, una hamburgueseria, i va quedar flipat amb la velocitat que servien els plats i tal, no?
Sí.
I aquest senyor va dir, bueno, això ho hem de franquiciar.
Aquest senyor va anar al lavabo i va dir, ja tinc el meu primer producte per vendre a McDonald's, sí. Eh?
Clar, va, sí. Home, potser aquella primera primigènia eren de més qualitat, no?
Bueno, perquè devia haver menjat bé.
Sí, potser sí. No sé, el cas és que llavors, bueno, aquí ja es veia, ja la resta és història, no? Com es diu en aquesta ocasió.
Una abraçada als amics de McDonald's, per cert.
Que, mai tant, sí. Si volen
patrocinar-nos un estudi nou, doncs mira, no els hi direm pas que no.
Bé, en tot cas tenim actors importants, eh? Tenim aquí el Michael Keaton, el Patrick Wilson i la Laura Dern, que formen part del repartiment d'aquesta pel·lícula.
El Fundador, hem dit que es deia, eh?
Sí.
Doncs vinga, què més tenim, Ignasi?
Per exemple, Gold, la gran estafa, no? Que aquesta vindria a ser un nou gènere de pel·lícula, que és el títol spoiler, ja. És a dir, la pel·lícula en original es diu Gold i l'han subtitulat La gran estafa. Aleshores tu ja saps que el que t'està plantejant la pel·lícula és una estafa, cosa que potser no hauries de saber. D'entrada, clar.
Sí, això és allò que se'n va a Sri Lanka, no, Indonèsia, no?
Indonèsia se'n van, sí, sí, se'n van a Indonèsia. És un geòleg allà que ha de trobar les profunditats d'Indonèsia or, no? Però, evidentment, allà no hi ha absolutament res, forma part d'una gran estafa, no? Com ja ha sigut el títol de la pel·lícula. I de protagonista tenim el Matthew McConaughey, la pel·lícula hem de dir que no ha triomfat gaire ni en públic ni en crítica, eh? Ha estat una mica fracàs.
Molt bé, doncs què més ens queda?
Mira, una de guerres, si tu vols, que és Land of Mine, que es diu Bajo la Arena, també, que aquesta va ser una de les nominades a l'Òscar de la millor pel·lícula estrangera, és una pel·lícula danesa, i ens donava una història d'aquestes desconegudes de la Segona Guerra Mundial, en aquest cas, després d'acabar la Segona Guerra Mundial, que els aliats van reclutar alemans joves, que no arribaven la majoria d'ells als 18 anys, que els van reclutar així obligatòriament, perquè anessin a les platges de Dinamarca i desactivessin les bombes, les mines, que havia deixat l'exèrcit allà. No? Aleshores, allà va ser una autèntica massacre. Van morir més de la meitat dels nois que van ser enviats allà i molts van quedar greument ferits. No?
Clar, clar.
Doncs la pel·lícula es parla d'aquesta història.
Com hem dit que es deia el títol?
Land of Mine, Bajo la Arena.
Bajo la Arena, molt bé. Ens queda alguna altra pel·li per comentar o què?
Bueno, si vols ràpidament, s'estrena una que és una pel·lícula xinesa, Jo no soy Madame Bovary, que va ser la guanyadora de la Concha d'Oro de Sant Sebastià,
sí,
l'any passat. Sí, bueno, la gent li agradi els premis. És una història, és un passatge una mica emocional d'una dona que ha de restaurar la seva reputació, perquè és una història molt xinesa, no? És a dir, que per aconseguir un segon apartament, una parella decideix simular un fals divorci i ella aprofita per casar-se amb un altre, no? I aleshores ella diu, no, jo vull la meva reputació, aquest home que s'ha casat amb un altre és el meu marit i vull continuar casada amb ell i tot això.
Veus?
Doncs és aquesta lluita d'aquesta dona per recuperar la reputació, no? Jo no m'he divorciat, jo sempre, en realitat, he estat casada.
Mira. Bueno, doncs, Jo no soy Madame Bovary, pel·lícula xinesa, allà on les hi hagi.
Sí. Bé, aquesta setmana és el que tenim, sobretot entre Logan, que encara tirarà força aquesta setmana, i aquesta estrena de Kong, són les que ho pagaran més el cap de setmana en taquilla, sense cap dubte.
Doncs, escolta, moltes gràcies per la teva recomanació setmanal pel·liculística, i t'escoltem aquest vespre a tu i tota la colla del Ningú no és perfecte.
Allà estarem, esperant-vos.
Que vagi molt bé, gràcies, Ignasi.
Una abraçada,
adeu. Adeu, adeu, adeu. Falten 8 minuts perquè siguin les 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, a punt per tancar el programa d'avui. I com sempre, el tanquem amb un últim repàs a l'actualitat del dia.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El govern de Torroella ha decidit a prohibir els correbous malgrat el pols de la penya Sant Marcos. Toni Celles.
Bon dia. Nova polèmica pels correbous a Torroella de Montgrí. El regidor del PDECAT, Joan Aladit, acusa l'alcalde del municipi, Josep Maria Rufí, d'Esquerra, d'anar en contra dels ciutadans provinents d'Andalusia.
Aladit, que és membre de la penya taurina de Sant Marcos, ha fet aquestes declaracions en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital.
Però també li podria dir que actualment aquest altar de l'UPT és fòbia amb un col·lectiu que és andalús.
Vostè està acusant l'alcalde de Torroella de tenir mania al col·lectiu de gent vinguda d'Andalusia?
És molt probable.
L'origen d'aquestes declaracions el trobem a la polèmica que afronta el govern del municipi amb la penya Sant Marcos encarregada d'organitzar els correbous. El ple municipal va aprovar en una sessió tensa declarar Torroella vila lliure de correbous. Ara el Parlament de Catalunya ha decidit mantenir Torroella a la llista de pobles que poden celebrar aquesta activitat per la divisió interna dins del grup parlamentari de Junts pel Sí.
L'alcalde Josep Maria Rufí no ha volgut respondre a les declaracions de l'Edit que ha qualificat d'incendiàries. El govern municipal confia que finalment el Parlament exclogui Torroella de la llista de municipis amb correbous.
L'alcalde reclama el mateix tracte que altres municipis esborrats de la llista.
I també no contempla altra possibilitat que el ple del Parlament de Catalunya doni el mateix tracte a Torroella de Montgrí que al Lot i a Roses per la mateixa casuística. Entenc que el Parlament prendrà, en aquest cas el ple, un cop passada la comissió, prendrà l'acord de treure de l'annex de la llei Torroella de Montgrí. Vull entendre que la qüestió no és de si l'alcalde és de Convergència o és d'Esquerra, sinó que estem parlant d'una moció aprovada que demanem que el Parlament entregui l'annex a la llei.
Amb tot, la penya Sant Marcos assegura que aquest any té la intenció de tornar a organitzar el Correbou.
Són les 8 del matí, 54 minuts. Salvem Solius presentarà un contenciós administratiu contra l'Ajuntament per la macrogranja amb capacitat per més de 80.000 pollastres.
La plataforma ha anunciat que interposarà un recurs contenciós administratiu per irregularitats en la tramitació i per la inadequació del projecte. A més, com a acció de protesta, ha enviat cartes d'agraïment carregades d'ironia als regidors, en què de forma sarcàstica descriu les possibles conseqüències sobre el territori. Tal com vam explicar a Ràdio Capital, a finals de gener el consistori va donar llum verda al projecte. Ara els propietaris ja tenen els permisos. Salvem Solius afirma que en la tramitació hi ha hagut mancances i que els promotors han anat corregint aspectes del projecte a mesura que s'han presentat les al·legacions.
Posa com a exemple que inicialment no es preveia que els femers fossin coberts sinó a l'aire lliure, amb risc de contaminació en cas de pluja. També denuncia que l'enginyer que va redactar l'informe ambiental per als promotors no tenia titulació com a tècnica ambiental i que no es recollien les actuacions en cas d'emergència. El consistori recorda que tots els informes són favorables i que s'han fet tots els passos que calia seguir en la tramitació. El projecte va començar a tramitar-se ara fa 4 anys i ha generat una forta oposició per part d'entitats ecologistes i veïns de la zona que han alertat de l'impacte ambiental i econòmic que comportarà aquesta granja de grans dimensions en un paratge com Solius.
El volum de propostes obliga a modificar els terminis dels pressupostos participatius a Begur.
Els veïns de Begur han presentat 65 projectes d'inversió en els primers pressupostos participatius del municipi. Els comptes tenen una partida de 100.000 euros prevista per aquest capítol. Davant l'allau de projectes, el govern begurenc ha decidit modificar els terminis marcats inicialment perquè la Comissió Tècnica tingui prou temps per valorar-ne la viabilitat. En un principi, l'estudi de viabilitat havia d'estar enllestit el 3 de març, però l'allau de propostes ha desbordat les previsions i ha fet necessari ampliar el termini. El govern municipal admet que s'ha vist desbordat. L'anàlisi dels tècnics determinarà quins projectes s'admeten i quins no.
A partir d'aquí començarà la tercera fase del procés en què es podran votar les propostes admeses. Els veïns les podran consultar a la sala d'exposicions de les escoles velles, on quedaran exposades. Els projectes no podien superar els 20.000 euros i l'Ajuntament ja ha dit que algun dels que tiraran endavant es farà a Esclanyà. Podran votar els veïns majors de 16 anys empadronats al municipi. El termini serà de 2 setmanes. S'haurà de votar presencialment a l'Ajuntament i caldrà presentar el DNI. Es podrà votar 3 propostes.
Són les 8:57.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
S'entrega a comissaria un dels responsables de la macroplantació de marihuana en 2 naus de Vulpellac.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels responsables de la macroplantació de marihuana localitzada en 2 naus del polígon de Vulpellac. L'home s'ha entregat ell mateix a la comissaria de la Bisbal. Es tracta d'un figuerenc de 53 anys a qui ja li consten antecedents per delictes relacionats amb la droga.
La plantació que la policia va desmantellar la formaven més de 4.400 plantes que creixien a l'interior de 2 naus que tenien la llum punxada. El lloc, els Mossos d'Esquadra també van trobar-hi fins a 40 quilos de cabdells de marihuana preparats per distribuir al mercat negre. A més, la policia va comissar centenars d'aparells que formaven part de tota la infraestructura necessària per afavorir el creixement de la droga. Els Mossos mantenen la investigació oberta i no descarten més detencions.
I acabem amb el repàs informatiu. La Biblioteca de Calonge posa el focus en la sardana i en la cobla.
La Biblioteca Pere Caner de Calonge presenta un centre d'interès dedicat a la sardana i la cobla. És el primer espai de les biblioteques de Catalunya dedicat a aquesta temàtica i conservarà uns 800 documents. La presentació es farà aquest divendres a la mateixa biblioteca.
Entre els documents hi ha una quarantena de partitures d'autors calongins, més de 60 volums de llibres relacionats amb formacions musicals, biografies, metodologia i tractats d'orquestració, a més d'una 80 de discs de clàssics de la cobla. El centre d'interès també recull gairebé tots els exemplars de la revista Som, dedicada a la cultura popular. Se n'ha fet un buidat dels articles vinculats a la sardana i a la cobla.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Recordeu, com sempre, que totes aquestes notícies les teniu actualitzades, ampliades al detall, a través del portal de notícies radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I tenim temps encara per fer un últim apunt de la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui un dia que es desperta amb algunes boires i intervals de núvols prims costaners, però que amb el pas de les hores donaran lloc a un ambient assolellat. Temperatures que es mouren entre els 22 graus i els 6. I els propers dies, situació força tranquil·la, amb augment de temperatures i força sol.
Toni Sellas, que és alhora el nostre responsable editorial, Sílvia Pedret, Martí Seguer, Dani Cortés, David Parreño, Ignasi Arbat, Marc Clapés i Josep Lluís Vidal, i també en Juli Pedrero, al capdavant dels resums del dissabte. Som l'equip que fem el Supermatí, que tornarem puntualment demà a partir de les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi molt bé, que passeu sobretot, molt bon dijous. Recordeu que això de Supermatí no és un programa, és la manera com volem que passeu el dia.